Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, bona tarda, en marxa l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
L'Astralpool Natació Sabadell Femení té a tocar una nova lliga. Seria la setzena de la història, consolidaria el club un cop més com el gran dominador del waterpolo femení estatal, implicaria ampliar l'hegemonia un any més i serien ja 8 divisions d'honor femenines, les anomenades ara Lliga Iberdrola, de forma consecutiva guanyades per les sabadellenques. Però no per rutinàries haurien de perdre el nord ni deixar de valorar el que fa aquest equip, regnar amb mà de ferro aquest any sí, aquest any també, sense donar marge a les seves rivals al waterpolo de casa nostra. Ahir l'equip de Vipalma va fer la feina, 13-7 contra el Sant Andreu, amb un parcial entre el segon i el tercer quart que no va permetre a les barcelonines tenir opcions de victòria. Sona només un triomf del títol i demà és la primera oportunitat per rubricar-lo en el segon partit de la sèrie que jugarà a la Pere Serrat de Sant Andreu, a Barcelona. És la cita de gairebé cada any, però no per això menys important.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo amb la portera de l'Astralpool, amb Laura Ester. Avui l'equip ha visitat Fluidra, els nois enceten diumenge la sèrie de semis contra el Terrassa. Tindrem també l'última prèvia de la temporada del Centre d'Esports amb Toni Saligrat, amb Gerard Alba d'Alejo i amb les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. I a les acaballes l'estrena del Gràcia a la Copa Catalana d'Handbol, Sant de Santanya a la Rioja o el Cardedeu Sabadell B.
I fora de l'hotel?
El capità del Barcelona, Andrés Iniesta, encara no té decidit el seu futur i ha comunicat que en 10 dies, un cop finalitzi la Lliga, farà públic el seu nou destí. A més, el seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, anunciarà la llista definitiva de 23 jugadors pel Mundial de Rússia el dilluns dia 21 de maig. I el Barcelona, l'Asa d'Handbol, ha fitxat a Kasper Mortensen. L'extrem danès és el màxim golejador de la Bundesliga alemanya i ha estat campió olímpic en els últims jocs. Arriba per suplir Valero Rivera, que marxa al Nantes. Avui es disputen els quarts de final dels Master 1000 de Madrid. Pels vols de les 5 de la tarda, Rafa Nadal s'enfrontarà a l'austríac Dominic Thiem. Els altres duels, Lajovic Anderson, Edmund Shapovalov i Isner Esberev. I tenim en marxa els primers entrenaments del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que se celebra aquest cap de setmana al circuit català de Montmeló. Per últim, el Giro d'Itàlia, avui setena etapa de 150 quilòmetres, amb sortida a Pizzo i arribada a Praia Mare. En la jornada d'ahir va haver canvi de líder, el britànic Simon Yates és el nou mallot rosa, tot plegat per una jornada amb final al volcà Etna que es va endur el colombià Esteban Chávez. El sabadellenc David de la Cruz va ser protagonista colant-se l'escapada del dia. Al final prova arribar gairebé 20 minuts del guanyador.
I a les xarxes socials.
@csabadell a Twitter, el Twitter oficial del Centre d'Esports. La campanya 2018-19 la protagonitzes tu. Aquest diumenge posa't la samarreta arlequinada, anima des del Gol Nord i formaràs per activar de la campanya de la pròxima temporada.
Avui celebra el seu aniversari.
Ahir el saludàvem en directe, el nedador paralímpic sabadellenc Òscar Salguero bufa 20 espelmes. També el futbolista sabadellenc, ex del Sabadell B, Arnau García, que en fa 25, i 40, el ciclista Toni Torrejón, expert en reptes solidaris extrems, com el de la setmana vinent, amb l'associació Viula, fent spinning durant 30 hores al Q-Wellness. La setmana vinent en parlarem aquí.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
A tot això, avui és divendres, és el dia 11 de maig del 2018, un programa que encetem saludant en directe a la Laura Ester, a la portera del Club Natació Sabadell Femení a l'Astralpool. Laura, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
A només un partit de la Lliga, Laura. Això ho teniu a tocar.
Doncs sí, així és. I un cop més, com sol ser habitual durant cada any, estem a un partit d'endur-nos la Lliga.
Seria la 8ª consecutiva. La setzena de la història de l'entitat. Serien 5 més ja que el segon en el palmarès, que és el Mediterrani. Els números són espaterrans. És allò que diem sempre, que quan un para a pensar un moment i diu, a veure quina seria, fa números i diu, buf, aquí són anys i anys i anys de feina.
Sí, així és el de sempre, que nosaltres anem entrenant, anem jugant, anem guanyant, però no ens parem a pensar en tot el que hem fet i el que, evidentment, ens queda per fer. Però, com tu has dit, doncs, són números per parar-se a pensar i que sembla fàcil, però evidentment que no ho és, que hi ha molta feina darrere.
El que ha estat diferent aquesta vegada és el rival a la final, el Club Natació Sant Andreu. Gran temporada la que està fent el conjunt barceloní. Potser la pega va ser a Europa, fent una mica de balanç de la temporada del rival en aquesta final, però li ha guanyat la partida de totes en totes les competicions domèstiques, podríem dir, a la Sirena Mataró. No sé si us ho esperàveu, perquè les últimes campanyes el Mataró havia donat molta guerra, però en canvi enguany sembla que li ha guanyat la partida clarament al Sant Andreu.
Sí, últimament era Mataró, però també hem de dir que el Sant Andreu sempre estava allà ficant-li les coses difícils tant al Mataró com a nosaltres. I bueno, aquesta temporada és el que tu has dit, tot i que Europa no ha pogut arribar on potser era l'objectiu, que eren quarts, es va quedar a la segona fase. Jo crec que a nivell nacional ha fet una molt bona temporada.
I a més un equip jove, un equip de futur. Des de fora, com a mínim, fa la sensació que no serà l'única final Sant Andreu-Sabadell que tindrem en els pròxims anys. No sé si des de dins també el Nas us diu el mateix.
Sí, sí, és un equip jove on estan ara evolucionant, anant cada cop a més, i jo crec que amb el temps doncs serà un equip que evidentment donarà guerra durant molts anys.
Laura, ahir, primer partit de la final, victòria, podríem dir que un pèl còmode, 13-7 del marcador final, sobretot perquè el parcial del segon i el tercer període va ser demolidor.
Sí, sí, és el que sabíem, que ens vam trobar un Sant Andreu que venia a Can Llong posant-nos les coses difícils. Ens ho va demostrar a l'últim partit de Lliga, on vam patir i només vam guanyar d'un a la nostra casa, i bueno, sabíem que ens trobaríem un Sant Andreu així. Però bueno, el que també, o sigui, com ens va dir el David Palma, aquests partits s'han de guanyar des de la defensa, i és el que vam fer, o sigui, ens vam ficar les piles i des de la defensa vam treure aquest partit.
Més o menys ara ho comentaves, en l'última jornada de la Lliga regular, 12-11, també a Can Llong, i la veritat és que aquell partit, clar, venia després del cop moral de Kirishi, només uns dies després del viatge des de Rússia, sense haver-lo preparat perquè tampoc era un objectiu tenint a tocar ja el play-off. Un parell de setmanes després s'ha notat ja un altre aire. No sé si ja era una premissa, si era una consigna prèvia, si ho heu parlat allò de dir que ens serveixi de precedent el que va succeir en l'última jornada de la Lliga regular.
Sí, està clar, evidentment que no vam sortir contentes d'aquest partit, cap de nosaltres, perquè sabíem que no havíem estat al nostre nivell. I bo, també, clar, si vens d'una Copa Europa, d'un viatge molt llarg, de no parar, que ja és el final de temporada, que les forces arriben com arriben, i sempre, doncs, després de Copa Europa costa com entrar a la Lliga un altre cop, però bueno, si va ser un partit que per sort vam poder emportar-nos la victòria, que era l'important, i bueno, ara el play-off, el partit de casa, sí que jo crec que elles no van estar al seu millor nivell ahir, però bueno, nosaltres jo crec que vam estar molt bé, molt encertades, tant de cara a porteria com a la nostra defensa.
Què hem d'esperar ara del segon partit? Perquè això és un no parar. O sigui, ahir estem fent el balanç del partit d'ahir i ja tenim aquí a tocar la prèvia del següent a Sant Andreu. Quin perfil de partit esperes?
Jo crec que com els de Lliga, que sortiran a donar-ho tot, ja evidentment no els hi queda un altre, és l'última oportunitat, perquè si guanyem, que espero que sí, doncs ja s'acabarà tot, i evidentment que es deixaran la pell igual que ho farem nosaltres, perquè no volem que hi hagi un tercer partit, volem que la Lliga s'acabi demà.
En Mataró, per exemple, moltes vegades hem parlat d'allò del factor piscina per jugar en piscina descoberta, etc. En aquest cas, què pot canviar d'un partit que juga a Can Llong com el d'ahir, o si fos necessari, que tant de bo que no, el de diumenge, a una a la piscina Pere Serrat, és a dir, amb el Sant Andreu de local o de visitant, en què canvia?
Bueno, sí que és veritat que depèn de les jugadores, potser hi ha piscines on dius, uf, aquesta piscina mai he jugat bé, o aquesta sí. També, clar, això els influeix més a les jugadores, que hi ha piscines que són més lentes, altres que són més ràpides, i és com, buah, aquesta piscina no m'agrada jugar perquè sembla un llac i no arriba a porteria, saps? Però jo, dintre la porteria, la veritat que m'és igual jugar a una piscina o l'altra.
Amb la Lliga a tocar, com dèiem en començar, gairebé amb això ho remato, i amb el marge d'un partit, la cita de demà s'enfronta com si fos allò una final de Copa, una final de Champions, en el sentit que és guanyar un partit i ja tens el trofeu, ja tens el títol, o hi ha un plus de tranquil·litat de dir, jo tinc una altra bala, per si de cas fallem, tenim un tercer partit que a més el juguem a casa. No sé si això dins de l'aigua es pot notar en positiu o en negatiu, d'una banda de no tenir tanta pressió o de l'altra de dir, bueno, doncs tranquil·litat que si es falla no passa res.
No, jo crec que no pensem en que hi hagi un tercer partit, o sigui, pensem en que és el partit decisiu, l'últim partit de la temporada, que hem de sortir al 200% o al 300% perquè no tinguin cap possibilitat al Sant Andreu i podem portar-nos la copa demà a la Pere Serrat.
Si es confirma això, sí, una nova temporada sublime, eh? Només un penal de l'excel·lència, el penal de la tanda de penals maleïda de Quirixi, però és que la temporada un altre cop per emmarcar.
Sí, sí, és, bueno, és el que els nostres objectius, seguir durant la temporada, anar partit a partit, anar pensant en la competició que tenim més propera, i bueno, és això, llàstima de la tanda de penals de Quirixi, on no vam poder ficar la cirereta a una temporada perfecta, però bueno, contentes de com hem estat jugant i també del bon ambient que hi ha a l'equip.
Doncs Laura Ester, portera de l'Estalpul Natació Sabadell Femení, la cirereta no la tenim, però el pastís, la veritat és que un any més us ha quedat de nassos, o sigui, fa una pinta brutal i segur que demà l'arrodoniu, el cuineu com toca amb aquesta victòria a la Lliga davant del Sant Andreu. Tota la sort del món, una abraçada i a acabar de rematar la feina.
Tant de bo sigui així, moltes gràcies. Adéu.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tot en un cap de setmana amb molt de waterpolo. De seguida anem amb la prèvia del Sabadell Lleida Esportiu de l'última jornada, però és que, a banda d'aquesta gran final de la Lliga Iberdrola, a la Lliga Premat tenim l'equip masculí de waterpolo de l'Estalpul, que vol seguir les passes també del femení i començar amb bon peu, en el seu cas, no la final encara, perquè hi ha una ronda més als play-off masculins, sinó les semifinals al títol de Lliga. Els sabadellencs reben diumenge, per tant, també amb el factor piscina a favor, el Natació Terrassa, en un partit que jugarà a Can Llongui, que serà el primer de la sèrie, una eliminatòria que es presenta molt igualada després de veure la fase regular dels dos equips. És una informació del Joan Blanc.
L'Astra al Punt, Natació Sabadell, Natació Terrassa, que arrenca diumenge a Can Llong, és una eliminatòria molt igualada. A la Lliga només 3 punts van separar els dos equips al final de la fase regular. Afortunadament, els del Xava Gómez van acabar segons i això els permetrà tenir el factor piscina en aquestes semifinals del play-off. Així doncs, s'esperen 2 o 3 partits molt igualats i en els quals els petits detalls, les petites errades, poden ser decisives. A més, un altre factor important és l'experiència. De tota manera, el tècnic de l'Astra al Punt no creu que el fet d'haver jugat la Champions aquesta temporada els hagi de beneficiar obligatòriament en aquest sentit. Per Xava Gómez és més una qüestió mental que una altra cosa.
El tema és més mental que no fa cosa, perquè tal i sabem que tenen una eliminatòria que menys errores cometes el que passe, els pequeños detalles marquen la diferència. Esperemos que l'experiència de nostre any de la Copa Europa no s'ajude para poder passar. Pero como te digo, son muchas más cosas, no solo la experiencia de este año, sino la que tiene cada jugador a lo largo de su trayectoria, como te digo, los pequeños detalles y muchas cosas que influyen.
Aquest primer partit en una eliminatòria tan igualada es presenta bàsic, i més tenint en compte que en els darrers enfrontaments entre aquests dos equips, el Terrassa sempre ha guanyat a Can Llong i el Sabadell ho ha fet a la piscina garenca. A més, un derbi del Vallès a semifinals sempre dona un punt més de motivació als jugadors. Sobre el rival d'aquest diumenge, Xava Gómez té clar què es trobaran dins de l'aigua. Un Terrassa molt complet, amb arguments suficients com per complicar la vida als sabadellencs.
Bueno, tienen puntos fuertes, tienen una muy buena defensa gracias a Iñaki, por supuestísimo, tiene un grandísimo contraataque, tienen jugadores de arco fuertes, es un equipo que para la liga nuestra, pues bueno, es de los más fuertes, está claro, pues vemos que ha sacado solo 3 puntos más que ellos, entonces de ahí la igualdad que tenemos los dos equipos.
A partir de diumenge, quan es disputi aquest primer partit de semifinals a Can Llong, començarem a sortir de dubtes. La cita entre Sabadell i Terrassa serà a les 12 del migdia. Per cert, que demà arrencarà l'altra semifinal de Lliga amb un altre duel de màxima rivalitat entre dos clubs històrics. L'Atlètic Barceloneta, amb el factor piscina a favor, rep el Natació Barcelona a partir de 12:45 del migdia a la piscina Sant Sebastià.
Sabem que és molt important acabar amb les sensacions perquè seran les sensacions que trobem a l'inici. I si l'equip acaba bé, acaba en confiança, començaré la temporada amb un avantatge que no acaba malament.
Pels que després pensen que el Sabadell no té res en joc aquest diumenge.
Sabadell en joc.
El Lleida Esportiu esgota les poques opcions de play-off que té, només un 5%. Necessita guanyar i que punxin Cornellà, Ebro i Ontinyent. Malgrat tot, l'equip de la Terra Ferma desplaçarà afició a Sabadell, mentre el centre d'esports assumirà el paper de jutge de la part alta. Diumenge, des de 5:45 a la Nova Creu Alta i en horari unificat, una última jornada d'infart, amb la tranquil·litat de tenir la feina feta. Centre d'esports Sabadell, Lleida Esportiu.
Hola, sóc Àngel Martínez, jugador del Centre d'Esports, i us recomano seguir els partits del Sabadell per Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up
the volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un parell de minutets per sobre d'un quart de 3 de la tarda. Ara sí, parlem del Centre d'Esports Sabadell. Saludem el Marc Pijoan. Marc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
I parlem d'un nom propi, encara que soni una mica estrany, perquè és una de les baixes, ho sabíem, del tot confirmades, Dani Gómez, no només perquè sigui el que es perd el partit per sanció, sinó que avui ha passat pel quiròfan. Era una notícia que sabíem que havia de succeir, que especulàvem durant tota la temporada que potser fins i tot abans d'acabar la Lliga passaria per la sala d'operacions al lateral esquerre del Centre d'Esports Sabadell. Recordem que ha estat jugant durant bona part de tota, podríem dir, perquè al principi de temporada ja tenia molèsties amb mal al genoll, per tant ha forçat la màquina, i avui mateix s'ha sotmès ja a una artroscòpia. No sé com ha anat la cosa, sobretot, Marc, quin és més o menys el termini de recuperació del toledà?
Doncs sí, la realitat és que jo crec que el club ha intentat avançar una mica a aquesta operació, pensant potser en l'any vinent, qui ho sap. En principi, una artroscòpia és un nom més llarg, Adri, però no el direm perquè la gent tampoc ens entendria, perquè nosaltres tampoc ho entenem, eh? Aquells noms mèdics que a vegades ens fan girar una mica el cap. En tot cas, una artroscòpia al seu genoll. El temps aproximat de baixa són uns 3 mesos, però ja ho sabem que això també depèn del jugador, depèn d'un munt de coses, que pot ser 2,5, pot ser 2, pot ser 3,5, ja ho veurem. També les sensacions del jugador quan arribi tot el final del procés d'aquesta recuperació, doncs marcarà finalment quan pot tornar primer a entrenar i després doncs a tornar a jugar Dani Gómez, que com bé deies avui ha passat pel quiròfan, aprofitant que és baixa per l'acumulació de targetes pel partit de diumenge contra Lleida.
Ha rebut fins i tot visita, no, després?
Sí, part de... no tenim clar si part de la plantilla o part de l'estaf tècnic, o fins i tot avui hi havia el president, Esteve Calçada, hi havia també Bruno Batlle, vaja, hi havia la plana major de la cúpula directiva del Sabadell, perquè avui s'ha fet una foto oficial, una foto oficial de grup, diguéssim que la primera que es van fer inici de temporada havia quedat un pèl envellida, hi ha hagut força canvis.
Sí, déu-n'hi-do, sobretot de sortida més que d'entrada.
I doncs volien fer la foto oficial amb la qual ha acabat la temporada al Centre d'Esports Sabadell, i per tant avui hi havia tota la plantilla allà del Sabadell a la Nova Creu Alta, i per tant no sabem ben bé qui hi ha anat, però sí que ha tingut visita, part de l'estaf tècnic segur, i entenem que potser algun jugador company també l'ha visitat.
Avui és 11 de maig, per tant, aproximadament, i això és molt parlar per parlar, però al voltant de mitjans d'agost ja estaria per tornar Dani Gómez. Si es curça terminis, molt millor, perquè significarà que respon bé al genoll. Si no, com a mínim, la pretemporada es perdrà bona part de les pallisses aptes físiques. Dani Gómez, sigui on sigui, i després doncs entrarà ja gairebé per arribar a punt a l'inici de temporada, potser un pèl més, però vaja, 3 mesos de recuperació per aquesta artroscòpia. No perdem de vista que avui és divendres, que és l'últim divendres en partit de Lliga aquí a la volta de la cantonada, per tant, hem de sentir també avui a Toni Celigrat.
Doncs sí, avui de fet una roda de premsa un pèl diferent, perquè el de Torrent doncs s'ha presentat amb aquella tranquil·litat de saber que tens ja la feina feta, de que possiblement doncs no hi ha gaire en joc diumenge, sobretot pel Sabadell, tot i que d'aquí una estona escoltarem les respostes de Toni Celigrat i no és tan ben bé així. Però vaja, un Toni Celigrat que ha parlat del partit de diumenge, però també la roda de premsa avui ha servit de fer una mica de balanç, una mica de balanç de temporada. Celigrat considera que a nivell classificatori doncs ha estat prou força tranquil, que no han patit gaire. De fet, ells ja ho han anat repetint, les rodes de premsa també, jo crec que era un missatge cap a dins del vestidor de tranquil·litat, que de moment està tot controlat, però diu que no ha estat així a nivell esportiu, i de fet ha posat l'exemple de la foto oficial d'avui, en la qual doncs, vaja, hi ha hagut molts canvis i per tot plegat doncs, a nivell esportiu doncs, una temporada complicada. Parlem, si et sembla, una miqueta del partit de diumenge.
Sí, home, i tant. Parlem de canvis, no?, precisament ara.
Sí, de canvis, perquè tot fa pensar, no ho podem assegurar, no ens hi posaríem la mà al foc, però
vaja,
tenim indicis,
allò que en diuen. Apuntem a Roman Carrillo titular aquest diumenge contra el Lleida Esportiu.
Per exemple, pot ser que hi hagi canvis a l'11 titular, pot ser que també al llarg del partit entri algun jugador que fins ara doncs no ha tingut gaire protagonisme al llarg de la temporada. Si més no, ja no tant per fonts nostres, sinó també per les paraules del propi tècnic Toni Celigrat, que ha dit això sí, que diumenge volen guanyar.
Tornarem a fer un equip per guanyar i tornarem a traure els millors i els que més s'ho mereixen. I entre aquests pot haver algun que a les altres setmanes no ha estat? Pues sí. I si està, perquè és perquè s'ho mereix i perquè crec que és el millor aquest diumenge per guanyar el Lleida. No és per regalar minuts, per donar minuts, per ser un Toni persona. No, continuaré sent Toni entrenador. Vull guanyar i vull guanyar intentant ser just fins al final amb els meus jugadors. Perquè per a mi el partit és transcendent, no és intranscendent.
Doncs queda claríssim, veurem si això implica, com diem, el que sembla, el que apunta, que és la possible titularitat de Roman Carrillo. Veurem, per exemple, allò que hem desitjat tantes vegades, els primers minutets de segona B de Sergio Montero, etc. Això de cara al partit diumenge a les 6 de la tarda contra un Lleida que sentíem el president aquí a Ràdio Sabadell, un fragment de la roda de premsa que va fer Albert Esteban de setmana, que la sensació és que donen massa coses per fetes i això tampoc ha acabat d'agradar, no, aquí?
Sí, no diré un punt picat, però sí que un punt, doncs...
Sorprès?
Sí, de mal gust, potser fins i tot, d'algunes declaracions que estan arribant des d'allà. A veure, tot això ho hem d'emmarcar i ho hem d'enquadrar amb futbol i ja sabem que es mouen això del món del futbol i ja sabem que la gent doncs ha d'enviar missatges, més
sí,
enllà.
Podríem dir que no és una mala maró molt gran, però sí que aquell punt de dir, home, et podies haver estalviat
sí,
aquestes paraules.
Sí, som conscients que ells doncs, estan jugant el seu partit, per dir-ho d'alguna manera, el seu partit fora del terreny de joc i que, vaja, són formes d'expressar-se. Ara bé, Toni Celigrat ha avisat que, òbviament, el Lleida doncs, haurà de suar de valent si vol aconseguir el seu objectiu. I que, com bé deies, donen per fet masses coses abans de jugar un partit com aquest.
Ja, sí. Bueno, donen dos coses per fetes. Una que dependeix, en part, que és guanyar. Dependeix i d'altres, no? Però l'altra, que hi ha tres equips per sobre que també tenen que jugar i que depenen d'ells, no? I donen per sentat pues que aquests tres equips no faran el que volen fer i que nosaltres tampoc farem el que anem a fer. Però bueno, al final no deixa de ser una opinió més.
Doncs vaja, ja ho veieu, les declaracions de Toni Celigrat, que ell diu, òbviament...
No li falta raó, moltes coses.
No, té raó, de fet, m'ha dit una cosa lògica, Però, com bé deia abans, a la primera, el primer tall de veu que escoltàvem, per ell diu que no hi ha cap partit intranscendent, i de fet, s'ha posat seriós quan hem parlat d'aquest partit i ha dit que ell el vol guanyar de totes.
Sí que és cert que el que m'envolta és no en juguem res, intranscendent, no sé què, l'any que ve, no hi ha any que ve, no hi ha intranscendència. Per a mi el partit és molt important. I vull jugar-lo i vull guanyar-lo i me'l vull dedicar a mi mateix, a la meva família, que l'any ha estat difícil, als dirigents del club, a tots vosaltres i en especial als jugadors i als aficionats que crec que aquest any no han tingut el que realment han merescut.
Doncs paraules ben clares de Toni Saligrat. Si algú pensa que el Sabadell anirà a fer un partit diferent dels altres 37 de la Lliga que s'han jugat fins ara, res de res. De fet, ara sentirem a Gerard Albadalejo, Marc, i molt, molt, molt en la línia del que deia Toni Saligrat sobre el Sabadell, encara que gairebé ha signat paraula per paraula el que deia també el seu president. Però vaja, el partit, horari unificat, no oblidem que a vegades amb el ball d'horaris, que si pel matí, que si per la tarda, aquest cop horari unificat perquè, excepció del partit entre l'Aragón contra el Mallorca, el CUE contra el primer classificat, els dos ja amb la feina feta, sigui per dalt o per baix, la resta de partits sempre hi ha alguna cosa en joc, sigui la Copa del Rei o sobretot el descens o la zona baixa, per tant horari unificat.
Sí, de fet això també, ràpid, un apunt, també ho ha volgut valorar i ha dit que això et demostra la competitivitat d'aquest grup 3 de segona B, Toni Saligrat, que fins l'última jornada hi ha coses en joc i només en un partit, aquest que deies tu, el Deportiu Aragón, Mallorca, Mallorca Deportiu Aragón, que no s'hi juguen res, la resta diumenge a les 6 i a la nova Creu Alta doncs també aquest centre d'esport Sabadell Lleida Esportiu.
A poc que puguem, la setmana vinent tindrem a Toni Saligrat per parlar una mica més de forma reposada del que ha estat aquesta temporada. Anem cap a Lleida. Gràcies, Marc.
Fins ara.
Perquè avui també sentirem un fragment de la roda de premsa de Gerard Albadalejo, l'homòleg de Toni Saligrat a la banqueta d'aquest Lleida Esportiu del rival de demà passat a la nova Creu Alta. Setmana especial, sense cap mena de dubtes pel seu equip, esgotant les opcions que tenen de play-off, com dèiem, remotes. Després en parlarem amb el Miguel Ángel Rodríguez, només d'un 5%, però les tenen matemàticament o matemàtiques en mà. I per això Albadalejo diu que no cal motivació en un partit com aquest. Ha demanat als seus pensar només en el Sabadell, a la nova Creu Alta, no a la resta de camps i d'escenaris. I atenció, perquè ha parlat molt bé del centre d'esports. Assegura que amb una plantilla nova ha trobat ja l'equilibri que buscava, però ha fet tard aquesta temporada. I per això Albadalejo diu que cal tenir en compte aquest Sabadell, per aquesta temporada evidentment ja no, però sí en el futur.
Jo crec que aquesta setmana va sola. Al final tothom sap en el moment que ens trobem, tothom sap que hem de fer una cosa que és molt, molt difícil aquesta temporada, que de fet només ho ha fet un equip, que és l'Olot, que és guanyar al camp del Sabadell, i a partir d'aquí esperar, no? Què passa en els altres camps. Per tant, nosaltres el que sobretot estem incidint és que només hem de pensar en el nostre partit, només hem de pensar en el nostre equip i intentar guanyar el partit, i fer tot el possible per a guanyar el partit, sabent que és un partit molt difícil perquè el Sabadell és un equip que ho està fent molt bé, el Sabadell és un equip que si té continuïtat és un equip cridat a fer play-off a la propera temporada.
Sobre el rival i sobre el partit, el Badalejo ha parlat d'un Sabadell molt similar, ha dit, per estadístiques com a local al seu Lleida, molt fort a casa, tot i que sense tantes victòries, evidentment. Per combatre el potencial arlequinat, l'entrenador de Lleida Esportiu assegura que hauran de plantejar un partit molt ràpid, amb un ritme trepidant, intentant que passin moltes coses, perquè diu que en aquest escenari sovint qui guanya és qui més es juga, i evidentment és el Lleida Esportiu qui té més en joc de cara a aquest compromís, més que no pas si el ritme és pausat, si no hi ha tantes ocasions a una àrea i a l'altra. Afegeix un factor decisiu al Badalejo, avançar-se aviat.
Intentar batre una dada que jo crec que és bastant important, que el Sabadell és l'únic equip que no ha encaixat cap gol durant la primera part, encara a casa. Llavors, el fet de que nosaltres puguem marcar durant la primera part pot ser un cop bastant dur. Ell planteja primeres parts on no passin moltes coses, on si se poden adelantar s'adelanten, perquè sempre tenen dos o tres opcions per part molt clares, i nosaltres hem d'intentar això. És un equip, doncs ja sabeu com és l'equip del Toni, que és un 10 a nivell defensiu i que té molt clar com fer mal a l'atac, i després dominen la pilota parada, tot i que han encaixat més gols que nosaltres a pilota parada en contra, que és una sorpresa per a mi.
Per últim, Gerard Albadalejo ha dit que és mentida que el Sabadell no s'estigui jugant res en aquest duel de diumenge a les 6.
Jo crec que el Sabadell s'hi juga moltíssim. Dir que no se'n juguen res no és real, perquè tothom en aquesta categoria en juguem molt en cada partit. Sense anar més lluny, tots els jugadors de segona B tenen primes per punts aconseguits. Vull dir, ja t'estàs jugant diners i estem parlant d'una categoria on 100 o 200 euros potser és el 50% del lloguer del mes. Vull dir que la gent ja només amb això s'hi juga molt. T'estàs jugant donar una bona imatge davant del Lleida, si el Lleida potser està interessat en algun jugador del Sabadell. T'estàs jugant que et renovi el Sabadell o no. T'estàs jugant que l'entrenador del Sabadell vulgui comptar amb tu en el futur. Tantes coses.
Com qui no vol la cosa, dins d'aquest tantes coses que ha dit Gerard Albadalejo, sí, ho heu sentit bé, ja ha deixat caure que el Lleida pot estar interessat en algun jugador del Sabadell. You, 20 segons i dos quarts de 3 de la tarda creuem l'Equador d'aquest Hotel Suís d'avui, del divendres 11 de maig del 2018, prèvia d'aquest Sabadell Lleida Esportiu, i dia festiu avui a Lleida. Visitem la capital del Segrià, UAU Ràdio, Moisés Camunyes, què tal, com va la cosa?
Hola, com estàs, Adri?
Doncs amb ganes de saber quin ambient que s'està coent allà a Lleida, perquè la veritat és que no sé si s'ha generat l'ambient de les grans ocasions o no. Se n'ha parlat i molt de les declaracions d'Albert Esteve, del que ha dit Gerard Albadalejo donant la raó o signant gairebé fil per randa el que va dir el president del Lleida Esportiu. Hi haurà molta gent del Lleida a la nova Creu Alta. Hi ha un desplaçament massiu o no?
Home, massiu, parlar de massiu com fa 4 anys a Badalona, on es van desplaçar més de 1.000 persones de Lleida per veure a l'equip a l'estadi del Centenari, que per cert va ser l'últim partit que es va jugar en aquell estadi de Badalona. Jo crec que no s'arribarà a aquest extrem, però bueno, el Lleida Esportiu ha informat que porta doncs 3 autocars plens de moment, i comptant la gent també que es pugui desplaçar amb el seu vehicle particular, perquè és un desplaçament a nivell de quilòmetres fàcil, doncs podem estar parlant, potser, Adri, d'unes 350 persones, potser 400, les que estaran presents a la nova Creu Alta animant el Lleida Esportiu. Les probabilitats són escasses, però en aquest cas els més fidels i els que no perden la fe estaran diumenge a la nova Creu Alta animant el conjunt del Badalejo.
Aquí ha sorprès sobretot la contundència de les paraules d'Esteve, potser perquè no coneixem tan a fons el personatge, potser perquè un veu la classificació i diu, home, agosarat, però vaja, al final el que va dir, per si algú n'ha perdut, el van sentir també aquí a Ràdio Sabadell, és que si el Lleida guanyava la nova Creu Alta faria playoffs sí o sí. Això el que implica és que 3 equips més han de punxar, començant pel Cornellà, que és el quart ara mateix, també l'Ebro i l'Ontinyent. La gent, l'afició del Lleida, confia en les mateixes possibilitats, en les mateixes càbales que feia el president, o potser són un pèl més pragmàtics?
Sí, jo crec que són un pèl més pragmàtics que el president de Lleida, que una mica el que va voler fer, penso i considero, és fer bullir l'olla, no? Que la gent tingués aquesta il·lusió per anar a Sabadell, que la gent estigués al costat de l'equip, però és veritat que no va comptar que són 3 rivals més els que estan en la lluita per fer el playoff, per arribar a aquesta quarta posició, que no només el Lleida Esportiu depèn de guanyar o no a Sabadell, sinó que ha de perdre, com deies, el Cornellà, i no ha de guanyar l'Ebro, i tampoc ha de guanyar doncs l'altre equip implicat, que és l'Ontinyent. Jo crec que una mica ho va fer bullir l'olla, i la resposta doncs la veurem amb aquests aficionats que es desplacen a les xarxes socials. És veritat que la gent no s'ho acaba de creure, però suposo que quan passin les hores i s'atanci el dia del partit, diumenge a les 6 de la tarda, doncs la il·lusió també aflorarà, i en aquest sentit doncs la gent estarà al costat de l'equip, perquè 4 de les 81 combinacions que es poden produir en l'última jornada del grup 3 de la segona divisió B entre els equips implicats donaria el playoff al Lleida. És un 5%, bueno, sí, és un 4,90 i algo per cent de possibilitats per fer el playoff de cara al Lleida Esportiu, però això, Adri, és futbol, és esport, i hi ha vegades que passen coses increïbles, i aquesta temporada a Lleida no hem viscut de moment dos, que Força Lleida de bàsquet es salvés a l'última jornada a Manresa, guanyant a un equip que si jugava quedar entre els dos primers classificats, i després també la Copa Cersi aconseguida per Llista quan no estava dins dels favorits per aconseguir la Copa Cersi, que jugava la final a 4, però no estava entre els favorits. Qui pot dubtar o qui pensa, no, que es pot produir un altre miracle esportiu i que el Lleida doncs acabi la temporada disputant el playoff?
Si m'apures, fins i tot la Copa del Rei, posats a buscar aquest tipus de caramboles. Qui us havia de dir, per això, que Toni Saligrat seria un dels jutges d'aquestes opcions que pot tenir el Lleida Esportiu?
Sí, no? Són, el calendari té una mica de caprici, no? En aquest sentit de que sigui Toni Saligrat qui, bueno, sigui el jutge de si el Lleida o no entrenarà al playoff d'ascens, tot i que reitero, hi ha altres rivals que també haurien de perdre o no haurien de guanyar el seu partit, però bueno, Toni Saligrat coneix molt bé al Lleida Esportiu. El Lleida Esportiu coneix molt bé a Toni Celigrat. Ja escoltant el que deia Gerard Albaladejo, es preveu un partit molt complicat, així que una mica doncs, és la línia, no?, que marcarà el partit. Un Lleida que no arriba potser amb les millors sensacions de cara a afrontar aquest partit, perquè l'últim compromís, tot i guanyar-lo contra l'Olot a casa, va ser un partit lleig, va ser un partit gris. És veritat que ara mateix tots els equips arriben una mica cansats, amb falta de gasolina, aquest tram final de temporada, però, escolta, on no arribin les cames hi haurà d'arribar el cor, perquè el premi, i vosaltres també a Sabadell ho sabeu molt bé, és molt bonic, que és disputar una fase d'ascens per intentar arribar al futbol professional, així que no dubto que els jugadors s'hi deixaran la pell ara a Nova Creu Alta.
L'última, algun jugador arribava tocat aquesta setmana, no sé si al final tindrà baixes o no, el Badalejo.
En principi no, en principi arriben tots bé, però sí, com deies, hi ha diversos jugadors que arrosseguen molèsties des de fa ja setmanes, per exemple, Marc Trilles, el central, també un altre central com Andriu Hernández estava tocat. Jugarà, jo crec que el central titular, que és Marc Trilles, forçarà per estar en aquest partit perquè l'ocasió s'ho mereix, i després també jugadors com Jorge Félix, com Javi López, doncs també estan arrossegant molèsties, ja dic, l'equip arriba cansat, igual que tots els rivals que hi ha en aquest grup 3 de la segona divisió B, arriben cansats, i sí que hi ha molèsties, però Gerard Albaladejo doncs es plantarà a Sabadell diumenge amb el seu 11 de gala, que pràcticament el porta utilitzant en les últimes 5-6 jornades, i jo crec que seran tots, bueno, tots els disponibles, i l'11 de gala, l'11 tipus de Gerard Albaladejo, que presentarà diumenge a la Nova Creu Alta.
Moika Muñas, UAU Ràdio, a gaudir del dia de festa avui allà a Lleida, de descans, que diria Lluís Carreras en comptes de festa. Ens veiem diumenge aquí a la Nova Creu Alta, seràs benvingut com sempre. Una abraçada, company.
Una abraçada, que vagi molt bé, gràcies.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Quedeu-vos amb aquesta sintonia, que serà l'últim cop que sonarà aquesta temporada, última jornada, i per tant també és l'hora dels adeus, és l'hora d'acomiadar el Miguel Ángel Rodríguez. Abans, això sí, encara li traurem alguna que altra xifra més. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Última jornada, més plàcida segurament del que esperàvem, del que voldríem en començar la Lliga, això d'entrada, però veient com estava pintant l'últim mes de competició, la veritat és que una última jornada de tranquil·litat contra un rival que ja recordo la temporada passada que dèiem més o menys el mateix, que si parlem de Lleida en general segurament sortirien un munt de precedents. Si parlem de Lleida Esportiu, que és aquest club de recent creació, aquí la cosa ja va a menys, clarament.
Sí, si parléssim de la històrica Unió Esportiva Lleida, que fins i tot va jugar a primera divisió, doncs tindríem potser una trentena de precedents. Parlant del Lleida Esportiu, és un club que es va crear fa 4 o 5 anys. Ens hem enfrontat en 5 partits oficials contra aquest equip, tots ells en partits a segona divisió B.
És a dir, les últimes 3 temporades.
Correcte. De moment, cap victòria del Sabadell en aquests 5 precedents, 3 empats i 2 victòries del Lleida. Hem marcat 4 gols per 6 dels lleidatans.
Doncs mira, si algú vol algun atractiu extra de cara a l'última jornada, poder derrotar per primera vegada en tota la història aquest Lleida Esportiu. Hem parlat de precedents en general. Si ens fixem a la Nova Creu Alta, clar, si diem que són les 3 últimes temporades, només n'hi ha 2.
Només n'hi ha 2, o sigui, la de diumenge serà la tercera visita del Lleida Esportiu a l'estadi. Les dues anteriors, un empat i una victòria lleidatana, o sigui que hem d'estrenar-nos contra el Lleida en general, i a casa pues, estaria molt millor.
Sobretot perquè és un d'aquells clubs que aquestes últimes temporades ens estem fent un fart de tenir equips que només hem jugat 2-3 anys contra ells i que no hi ha manera de guanyar-los. Per tant, és un dels que més partits pot rotar de forma consecutiva sense perdre contra el Sabadell.
Sí, de fet, els 3 equips que més vegades s'han enfrontat al Sabadell sense perdre mai són rivals que estan actualment en aquesta temporada de la Lliga. Era l'Ebro, el Lleida Esportiu, que porta 5, i el que porta més partits sense perdre mai contra el Sabadell és el Cornellà, que en 6 partits oficials no hem aconseguit guanyar-lo, i el Lleida, si diumenge surt de Sabadell sense perdre, doncs igualarà el conjunt verd.
I m'has buscat una última pels nostàlgics en forma d'una diana, podríem dir històrica, no?, també, en certa manera.
Sí, bueno, Juanjo Ciércoles, que és un dels últims grans jugadors que han jugat més partits al club. En total va jugar 167 partits oficials, només va fer un gol, i aquest gol el va fer al Camp d'Esports contra el Lleida Esportiu fa dues temporades.
La veritat és que ara el tenim fent un mig del camp de luxe amb David Batanero, el GIF Sundsvall de la primera divisió de Suècia. Fidel oient de Ràdio Sabadell també, Juanjo Ciércoles, seguint els partits del Sabadell des d'Escandinàvia. El Sabadell, com arriba? El que et pregunto cada setmana, aquesta última jornada del campionat.
Bueno, el Sabadell és 12è classificat amb 48 punts, 9 victòries, 21 empats i 7 derrotes. Hem marcat 31 gols, que ara parlarem d'aquesta xifra, i n'hem encaixat 29. A la nova Creu Alta han sumat 27 d'aquests 48 punts, 5 victòries, 12 empats i una única derrota, i esperem que sigui la última. 17 gols ha marcat el Sabadell a l'estadi i n'han encaixat només 12.
Parlem, per exemple, de les derrotes a casa, perquè últimament estem fent repàs estadístiques, com ara tancar un any natural havent perdut només un partit. Al final el Sabadell, encara que soni estrany, perquè la nova Creu Alta ha estat a tot menys un fortí aquesta temporada, en certa manera és gairebé, no diré impossible, però dificilíssim endur-se els 3 punts també d'aquí.
Sí, podríem dir que la nova Creu Alta ha estat un mig fortí.
Sí, correcte.
Perquè només l'Olot ha aconseguit endur-se els 3 punts, però per contra ens ha costat molt, molt guanyar, perquè només hem aconseguit 5 victòries. Si diumenge no perdem contra el Lleida Esportiu, acabarem la temporada amb només una derrota en els 19 partits com a local, i igualarem el registre de menys derrotes en una temporada sencera a segona divisió B, com a local, que data de la temporada 83-84, en aquell equip que va aconseguir l'ascens, només va perdre un partit com a local. De moment el Sabadell està a 90 minuts d'igualar-lo.
Això és una dada positiva. En el cantó negatiu, el que deies tu, aquests 31 gols a favor, que o s'anima molt la cosa o ens quedarem aquí amb una dada de rècord.
Sí, fa pinta que serà la temporada de les 20 a segona divisió B amb menys gols a favor de la història del club. El rècord fins diumenge estan 35 gols que va fer el Sabadell la temporada 99-2000. Ara mateix portem 31, o sigui, haurien de marcar 4 gols per igualar-lo. Bueno, veient la dinàmica de la temporada, sembla una utopia.
Sí, sí, sembla complicat. I més amb el que s'està jugant a Lleida. Imagina't, després de sortir en roda de premsa Albert Esteve, el president de Lleida, dient que guanyaran i que faran play-off, ara imagina't tu que s'enduen 4 o 5 gols d'aquí. L'última, sobre el màxim golejador d'aquesta temporada, és Felipe Sanchón, triat ja per l'audiència del Sabadell en joc com el millor futbolista aquesta temporada al Centre d'Esports, i també amb un petit repte personal, si ho volem entendre així, de poder igualar ni més ni menys que el Pichichi de l'any de l'ascens.
Sí, Felipe Sanchón porta 9 gols. En cas de que marqui diumenge com a mínim un gol, igualarà els 10 que va fer Hiroshi la temporada 2012-2011, i el japonès és l'últim jugador del Sabadell que ha arribat a les dues xifres fent gols en una temporada de segona B.
El que diu molt del que és aquesta categoria, de com costa fer gols i de com costa trobar davanters que bueno, vagin...
Sense anar més lluny, la temporada passada el màxim golejador de l'equip,
no?
Diria que va ser Chomin i, sí, i Migue, que van fer 5 gols, doncs... diria, de memòria, o sigui que no...
Felipe Sanchón podria doblar el màxim golejador de la temporada passada. A Lleida Esportiu, ara que parlàvem del seu president, de les opcions molt remotes, un 5% només que té el conjunt lleidatà de jugar al play off, amb quines xifres arriben els lleidatans aquí a la nova Creu Alta?
Bueno, ara mateix el Lleida Esportiu és 7è classificat, és l'equip que menys possibilitats té per accedir al playoff, com has dit. 54 punts repartits en 14 victòries, 12 empats i 11 derrotes. N'ha marcat 37 gols, molt pocs per tenir en compte que és un equip que està 7è, i n'ha encaixat 33. Fora de casa ha sumat 18 punts amb 4 victòries, 6 empats i 8 derrotes. Només ha marcat 14 gols a domicili i n'ha encaixat 21.
Déu-n'hi-do. La veritat és que fora de casa no són números d'un equip de play-off, eh?
No, la veritat és que el Lleida Esportiu fora de casa doncs, li està costant. De fet, l'última victòria a domicili és del 24 de febrer, o sigui, estem parlant ja de gairebé 3 mesos.
Ha plogut i força últimament.
Sí, sí. Aquell dia va guanyar 2-3 a Llagostera i els 5 següents partits ha sumat només un empat i 4 derrotes.
Si mirem, per exemple, en les últimes 18 sortides de temporades, si han foradat la seva porteria o no, també és una dada significativa. No sé si tant com per arribar als 4 o 5 gols que demanàvem ara fa un moment, però sí que és un equip que acostuma a rebre a dianes.
Sí, fora de casa li ha costat deixar la seva porteria a zero. En les 18 sortides que ha sumat fins ara, en 14 d'elles n'han encaixat en un gol, o sigui, només en 4 ha marxat cap a Lleida sense queixar cap gol. O sigui que és una xifra, una dada a tenir en compte per diumenge per intentar guanyar.
I l'última, recorda'ns una miqueta la carambola que necessita el Lleida, més enllà del que digui el seu president.
Sí, sí, una autèntica carambola. La veritat és que les declaracions del president de l'altre dia eren massa optimistes. L'única opció que té el Lleida Esportiu per entrar al playoff és guanyar diumenge aquí a Sabadell, o sigui, només li val la victòria. Llavors, que perdi el Cornellà i que l'Ebro i l'Ontinyer no guanyin. O sigui, s'han de donar, en 4 partits s'ha de donar l'única carambola, que és guanyar i que ni Cornellà, ni Ebro, ni Ontinyent guanyin. Sembla bastant improbable.
Difícil, la veritat és que sí. L'àrbitre, no vull bromes fàcils amb aquest Cudeiro de segon cognom, és gallec, Manuel Casanova Cudeiro. És molt jove i a mi no em sona, evidentment, de res aquest bon home.
No et sona de res i és lògic. Com deia, és molt jove, té només 21 anys i aquesta temporada ha sigut la seva primera a segona divisió B, o sigui, és un àrbitre que en un període curt el tindrem segurament al futbol professional. Com deies, no et sona perquè no ha xulat mai al Sabadell ni al Lleida Esportiu, o sigui, cap precedents que podem destacar. Aquesta temporada ha dirigit 12 partits a segona B, amb balanç de 4 victòries locals, 5 empats i 3 victòries visitants, o sigui, bastant igualat. I el promís de targetes grogues no arriba a 5 per partit, que és la mitjana de la categoria i d'un àrbitre jove que normalment deixa jugar més.
Algú es preguntarà què ha passat ara que només venen gallecs, què ha passat que només venen àrbitres joves. No és casual. Al final, en les últimes jornades s'acostumen a enviar àrbitres a altres territorials, sobretot els més joves, els que s'han de foguejar de cara a un possible ascens, i per tant no és casual que sigui un àrbitre gallec i de 21 anys qui xiuli un partit decisiu de la part alta, al cap i a la fi tenint el Lleida de pel mig.
Com una curiositat d'aquest àrbitre és que si Migue juga diumenge, que és el jugador més veterà que té el Sabadell, diria que ja ha fet els 39 anys, diria. Sí, hi haurà 18 anys de diferències entre el capità de Sabadell
i el col·legiat. Justícia i el capità la foto serà maca, la veritat.
Sí, sí, gairebé doble en edat al central arlequinat.
Estava ara mirant un parell de dades que al llarg de la setmana un compte que hem fet referència diferents vegades aquí a l'hotel suís, com és Vintage Stats, han publicat estadístiques relacionades amb el grup tercer de segona B i amb el Sabadell. N'hi ha dues de molt bones. La primera és que el Sabadell, no sé que canviï molt la pel·lícula, acabarà l'any sent l'equip que menys gols encaixa abans d'arribar al descans, empatat ara mateix amb l'Atlético de Madrid, i parlem una miqueta de futbol en general, futbol espanyol, no només de la categoria. 5 gols abans d'arribar al descans, tant l'Atlético com el Sabadell. Per darrere, 7 al Càdiz i 8 l'Elche. Clar, en el cas del Sabadell estem parlant de només un 15% aproximadament de tots els gols que ha rebut, el que té més mèrit, perquè al final l'Atlético encaixa molt poc. No és que encaixi poc abans d'arribar al descans, és que encaixa poc en general. El Sabadell, sobretot, ho focalitza molt a les primeres meitats. I l'altre, parlaves una miqueta de com arribava el Sabadell aquesta jornada. Feien una gràfica del més menys comparat amb la temporada passada. Aquestes alçades de la Lliga, jornada 37, el Sabadell com està respecte a com estava l'any passat? Doncs només hi ha dos equips que millorin la situació. O sigui, que el Sabadell ha fet un rendiment, o ha tret un rendiment força més elevat que no pas la temporada anterior. Veiem l'Ebro, que suma 7 punts més que no pas l'any passat aquestes alçades, el Cornellà, que en suma 6 més, i llavors ja arriba el Sabadell amb el Villarreal B amb més 5 respecte a l'any passat. És veritat que s'hauria de fer la feina ara, però vaja, com a mínim, és una bona dada a tenir en compte. Encara que si cada setmana ens ha buscat una curiositat al Miguel Ángel Rodríguez, no seré jo ara qui li tregui l'última curiositat de l'última secció de la temporada, o sigui que remata amb tu, amb què em sorprens avui, va?
Bueno, acabarem la Lliga jugant l'últim partit a l'estadi, o sigui a la nova Creu Alta. En les 19 temporades anteriors a segona B, en 9 d'elles, o sigui gairebé la meitat, el Sabadell ha acabat la Lliga jugant l'últim partit a la nova Creu Alta. En aquests 9 precedents va guanyar 6, va empatar 1 i va perdre 2. O sigui, només en les temporades que ha acabat la Lliga, el Sabadell jugant a casa, només ha acabat dues vegades perdent.
Jo recordo una de molt dolorosa.
Sí, ara te la recordo. Les dues derrotes, una intrascendent, la temporada 99-2000, 1-2 contra el Yeclano, i la que tu recordaràs segur, la temporada 2005-2006, un contundent 0-3 del Levante B, que va certificar el descens a tercera divisió.
Correcte, va ser un dels dies més negres, segurament de la història més recent del centre d'Esport Sabadell.
Jo diria el més negre de la història del club.
Sí, de fet és l'únic descens per demèrit esportiu a la quarta categoria del futbol estatal, per tant és un dia per anava a dir per oblidar, no, evidentment, per recordar, però en el sentit negatiu, per no tornar-lo a viure mai més. Miguel Ángel Rodríguez, un autèntic plaer tenir-te una temporada més aquí cada setmana amb els teus números. Enguany hem vist com fins i tot et reconeixien ja per la veu, o sigui que la veritat és que és un orgull poder tenir gent com tu cada setmana aquí apropant-nos sentiment arlequinat en forma de números. Quan vulguis, casa teva.
Molt bé, moltes gràcies.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamines sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Hi ha coses que esperes... però que et deixen confinat a casa.
Sí, els falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Set minutets i mig per arribar a les 3 per posar-li el punt i final al programa d'avui. Ara sí, aparquem ja la prèvia d'aquest partit, d'aquest Sabadell-Lleida esportiu, com sempre, des de mitja horeta abans. Això no canvia, des de 6:45 en directe, amb la narració del Sergi Garcés, al Sabadell en joc. El que fem ara és parlar del centre d'esports encara, però del seu filial, del Sabadell B, que juga la permanència diumenge, en aquest cas pel matí, i fora de casa, a Cardedeu. Rival directe pel filial arlequinat, ja que es troba dins del descens, amb la qual cosa... En cas de victòria, en cas de guanyar, quedaria descartat un altre rival en la lluita per la permanència, el que ha remarcat en la prèvia d'aquest partit el tècnic arlequinat Carlos López.
Jo crec que ja, si nosaltres allà guanyem, a més guanyaríem el gol a baraix, per tant, quedaria descartat. Jo crec que ja estaríem en una posició més de descens i ja està.
Espera un ambientàs López a Cardedeu en un partit a tot o res que arrencarà diumenge, com diem, a les 12 del migdia. En principi, com dèiem, sense Sergio Montero, s'espera que fins i tot pugui tenir minuts en el partit de segona B contra el Lleida el mateix diumenge, i tampoc els lesionats de gravetat habituals baixes les últimes setmanes, Anthony i Eric Martínez. L'entrenador del Sabadell B, Carlos López, espera que els seus jugadors siguin els dominadors de l'enfrontament per molta pressió que hi pugui haver.
Sí, allà apreta molt, a més allà va força gent al camp i són un equip que a dalt tenen força talent, Bueno, jo crec que nosaltres tenim un equip per plantar-li cara, per inclús dominar-los i allà si podem estar una mica encertats i poder guanyar.
La fita marcada per Carlos López en aquest tram final del campionat a Primera Catalana passa per sumar 4 punts d'aquí fins al final per garantir-se així la salvació a la categoria. Per cert, la intenció de cara a la setmana vinent és que el Sabadell B Júpiter es jugui a les 12 també, però no a Olímpia, sinó a l'estadi de la nova Creu Alta.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I pel que fa a l'handbol, l'Oar Gràcia Sabadell rep demà a les 6 al Bar Micasa Sant Vicenç, l'estrena de la Copa Catalana pels verdiblancs i també pel conjunt de Sant Vicenç dels Horts. Després de tancar la Lliga l'última setmana com a 6ens classificats, una meritòria classificació com sentíem entre setmana dimecres en l'entrevista amb Miquel Benítez, els seus jugadors busquen allargar la temporada al màxim, arribant el més lluny possible a l'anomenada competició del cau. Només cal sentir el defensor Marçal Pujada.
Hem fet molt bona temporada i la veritat és que ara és el que dius, toca aprofitar-ho, però si guanyem aquests 3 partits, classifiquem i allarguem una mica la temporada, que la veritat és que estem tots molt contents i volem jugar a tope.
Bon moment de forma de l'Oar Gràcia, ganes de més. El central verdi blanc, Marçal Pujades, també ha analitzat una miqueta la lligueta que enceten aquest cap de setmana. Per començar, el Sant Vicenç, un rival experimentat, de la mateixa categoria com els 4 que formen el grup, però el qual ja han tombat aquesta temporada a la Primera Nacional.
El Sant Vicenç és un equip que té molt un equip amb gent molt gran, però l'hem sabut portar molt bé tant anada com tornada i esperem també un partit de qualitat que ens l'enduem nosaltres i cap endavant.
Per tant, l'estrena a la Copa Catalana Gonzalo Cero de l'Oar Gràcia Sabadell serà demà, serà a les 6 de la tarda a casa contra el Sant Vicenç. Els altres dos rivals són dos filials i són dos equips amb els quals el Gràcia té comptes pendents, especialment el Bordils B. Així ho explica Pujades.
En bons partits, si et toca Bordils, que tot i ser l'últim classificat i ha descendit, vam perdre l'anada i vam empatar aquí, amb la qual cosa és un equip que encara tenim les ganes de guanyar-lo. I ens toca també Granollers, que és un molt bon partit i... A veure si és el que dic, a veure si els podem guanyar i anar avançant en la Copa.
Per començar, Oar Gràcia Sant Vicenç, demà a les 6 al carrer Bocaccio. Recordem, com vam explicar ja dimecres, que el Creu Alta Sabadell Handbol també juga des de fa alguna que altra setmana aquesta competició. Per exemple, aquest cap de setmana visita el Banyoles amb la feina feta amb la classificació garantida de cara a la següent ronda. És la mateixa competició, però això sí, venen de categories diferents, per tant, uns arrenquen abans, d'altres després, i els camins dels equips de Lliga Catalana de Banda i de Primera Nacional no es creuaran fins més endavant. I Sandra Santanya es disputa des d'avui i fins diumenge la Rioja Bike Race. S'està disputant, de fet, ja la sabadellenca aquesta prova. És el retorn de la ciclista local després de 15 dies d'inactivitat des que caigués a la prova de la Copa Catalana a la Vall de l'Hort, al Solsonès, provocant-li molèsties a la ròtula, al genoll. La de l'Olympia Cycles ha arribat a Logroño amb la intenció, bàsicament, de provar-se físicament.
Anirem, sobretot, a veure si m'he recuperat del tot, si no tinc molèsties, encara que no em trobi bé físicament, perquè és obvi que no em trobaré bé. Doncs aniré a demanar que el cos estigui una miqueta tot durant els dies de carrera i a veure què surt, amb ganes de guanyar, com sempre, però bueno, una miqueta... Així cautes, no? A veure com ens trobem.
De moment, bon cop de pedal, bones sensacions en els primers quilòmetres d'aquesta La Rioja Bike Race. Fins ara, la sabadellenca, la veritat és que té sensacions contraposades amb aquesta prova. D'una banda, és una de les curses que més li agraden, però també és cert de l'altra que encara no ha trepitjat mai el podi en cap edició de La Rioja Bike Race. Enguany, a Santanyes li espera un recorregut un pèl diferent del que ja coneix.
Hi ha alguna modificació, sempre hi ha modificacions. Són 3 etapes que la més llarga és el primer dia, 67 quilòmetres. I, bueno, doncs, es caracteritza perquè tant de sortida com d'arribada a Logroño, doncs, hi ha moltes pistes de rodar molt ràpid i la part central és molt, molt, molt tècnica I bueno, és una carrera que ja et dic que m'agrada, però se m'ha trenat una mica i bueno, intentarem almenys disfrutar de la prova.
Durant 3 dies, des d'avui i fins diumenge, sortida i arribada a Logronyo, pendents d'aquesta La Rioja Bike Race amb Sandra Santanyes, el grup agafant una miqueta de sensacions després del cop al genoll, que, per exemple, va deixar-la sense poder competir gairebé a tocar de casa a Montjuïc la setmana passada en la prova de la Copa Catalana de Bicicleta de Muntanya de BTT. Sobre la bici i a bon ritme, tanquem la setmana aquí a l'Hotel Suís aquest divendres 11 de maig del 2018. Us deixem ara amb el Parlem d'Òpera. Recordem que diumenge teniu cita a la Nova Creu Alta a les 6, des de 2:15 en directe al Sabadell en Joc, Centre d'Esport Sabadell, Lleida Esportiu, i que dilluns és festiu a la ciutat. Per tant, no hi haurà Hotel Suís com a tal, sí un especial de la salut des del Santuari. Una abraçada del Toni González al control de so. Més informació, com sempre, arroba Ràdio Sabadell al Twitter o Ràdio sabadell.fm. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.